esas cifras y hacer también compatible esa ambición de planificación estratégica con la visión de futuro que tenemos para esta empresa y para nuestro país.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Mallorca, amb Joan Ferrés.
Què tal, com estàu? Són les 12 i ja 5 minuts d'aquest dijous 18 de setembre. Començam una nova edició del Dia Mallorca per saber què passa i què passarà a la nostra illa. I començam avui, el programa ho farem voltant pel bosc de Mallorca, ja que s'acaba de publicar el llibre Bosc a l'interior de Mallorca, Natura i Cultura, una publicació sobre espais naturals i aprofitaments tradicionals del Pla Mallorca, i en parlarem amb el seu autor. També avui parlarem una estona d'una tasca que es fa de forma molt habitual als ports de les Illes Balears, dels dragatges, del treure materials i sediments dels ports. Veurem també l'acció que fa el port de les Illes Balears, ja que s'ha activat un nou pla per tal de realitzar-los arreu de les illes. I a l'espai de radiografia mallorquina, que cada dia tiram endavant aquí al programa, avui voldré mostrar què feim a Mallorca, precisament, sobretot què fa la gent jove, perquè veurem l'èxit ha tingut un vídeo viral que han fet els alumnes de l'Institut d'Ensenyament Secundari, el Josep Sureda i Blanes de Palma, en els quals fomenten l'ús del català, no només a tota Mallorca, sinó que sobretot a les aules del mateix institut. I acabarem el programa seguint l'evolució del que ha de ser la nova Universitat de Mallorca, que es vol crear, un projecte impulsat per l'Escola Universitària d'ADEMA, ha estat, per tant, d'un nou espai universitari que descobrirem. I aquests són, com veus, com heu escoltat, els ingredients que hem preparat en aquesta nova edició del Dia Mallorca. Per tant, amb Rafa Andrés, el control tècnic, i en la producció de Yolanda Ruiz, començam.
T'espera asseguda cantant i te vaig arribar. No ho puc evitar. Jo te vull besar.
Un, dos, tres, jazz.
Papallones van volant. Quan m'abraces per davant, tot el temps que t'he pensat, ara ja te puc tocar.
I començam el programa d'avui, d'aquest dijous, fent una volta pels boscos de Mallorca, ja que s'acaba de publicar el llibre Boscs a l'interior de Mallorca, Natura i Cultura. Es tracta d'una publicació sobre espais naturals, sobre aprofitaments tradicionals del Pla Mallorca, i el seu autor és el biòleg, professor i naturalista Biel Vicenç, i ja el podem saludar. Biel Vicenç, què tal? Benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per poder connectar amb nosaltres. Biel, què tenen el bosc? Què té el bosc que agrada tant?
Bueno, el bosc és la nostra connexió, diguem, més immediata amb la natura, no? I la nostra societat cada vegada s'està lligant més de la part natural i, per tant, per molt de nosaltres, anant al bosc, fer una passejada a prop del bosc, etc., evidentment, és una cosa que ens agrada, és una cosa que em dona positivitat.
Uh-huh. Un llibre al qual també he d'explicar que reivindiques, no?, també d'alguna manera, el bosc?
Sí, bé, més que res és que l'interior de Mallorca bàsicament és un territori que sempre ha estat agrari i ho hauria de continuar sent, evidentment, esperem que sí sigui, no? Però que aquest fet fa que els boscos de l'interior de Mallorca mai haguin tingut l'atenció que caldria, no? Perquè, entre altres coses, també són molt més emblemàtiques, evidentment, des del punt de vista natural, com puguin ser la Serra de Tramuntana, la Serra de Llevant, etc. Per tant, el que m'ha duit a fer aquest llibre ha estat deixar que hi hagi aquests boscos que siguin ignorats, és a dir, d'alguna manera valorar la seva presència, que a més històricament sempre ha estat així, i destacar que avui en dia aquests boscos, aquesta vegetació natural que hi ha en el Pla de Mallorca, doncs la ciència té claríssim que té uns beneficis molt grans, no just pels territoris, sinó també per l'agricultura.
Parlem d'això, precisament, dels aprofitaments que poden fer del bosc, perquè, clar, hi ha un aprofitament, per exemple, de tot el con del bosc, ja sigui per menjar per humans, per menjar també pels animals, com a combustibles, usos tradicionals, no?, que se fa amb plantes, vull dir que també mos dona totes aquestes opcions, el bosc, no?
Sí, evidentment, és a dir, els usos i aprofitament dels boscos a Mallorca doncs eren molt grans, el que passa és que molt d'aquests usos i aprofitaments doncs s'han anat desapareguent. Això va passar bàsicament en els anys 60 del segle passat, quan se van estendre molt els usos dels combustibles d'origen del petroli, i també, per altra banda, tot aquest compost sintètics que anaven substituint productes que s'utilitzaven a banda de les plantes. Clar, tots aquests usos s'estan perdent, i el que ens agradaria és anar-los recollint, salvaguar-los d'alguna manera i valorar-los, perquè molta gent ja no els coneix. No? I com bé has dit, l'alimentació era una part bàsica, és a dir, moltíssim de fruits que encara ara, arboses, aranyons, etc. No? Però en aquell temps encara tenien molt més importància, i també per l'alimentació del bestiar. És a dir, escàrrits, llentiscles de les mates, etc., doncs eren coses molt importants, que avui en dia doncs moltes vegades ja s'han oblidat. I a part d'això, després hi ha tot una gran quantitat d'usos i aprofitaments que fins i tot desconeixem. Per exemple, usos com a combustible, però no com a llenya i carbó, sinó per fer esca, usos per fer graneres, per fer ganyissos, per encoixinar, per plantes que servien per fregar, per exemple, s'estapa blanca o s'estapa de fregar, que se diu, olis, per fer olis, perfums, per treure tanins, per treure els tanins s'utilitzaven per adobar les pells, etcètera, etcètera. És a dir, tenim una quantitat d'usos i aprofitaments enorme que, evidentment, s'han anat perdent i que les noves generacions pràcticament no coneixen.
Parlant d'aquests usos, quins són els que encara sí que se realitzen de plantes? És a dir, quines maneres encara d'aprofitar les plantes sí que vols que encara se mantenguin?
Bueno, si ens referim concretament a l'interior de Mallorca, els boscos estan molt, molt abandonats. No? I pràcticament les úniques utilitzacions que se fan són gairebé zones forestals que s'utilitzen per caça, no? És a dir, que per tant són relativament cuidades, no? Però dir relativament perquè la veritat és que estan molt abandonats. I després alguns usos, com per exemple trobar, vull dir, anar a collir esclat de sang, per exemple, bolets, pares, etc. Però els usos pràcticament han caigut. I, de fet, els boscos estan més amenaçats, no?, per no tenir aquests aprofitaments. És a dir, els aprofitaments tradicionals el que feien era mantenir boscos nets, és a dir, se feia pastura en els boscos, i ara avui en dia això no és així, i per tant la densitat de vegetació és molt gran, la qual cosa implica més perill d'incendi, evidentment, i per altra part, molts de boscos estan degradats. Quan de casos coneixem que el bosc serveix per moltes vegades que hi tiren residus en les voreres o que serveix per fer pistes de motocross, no? És a dir, és una cosa que s'hi haurà de posar molta atenció, perquè si no perdrem aquests espais naturals que són molt valuosos.
El dia de Mallorca seguim conversant també amb el Vicenç, autor del llibre Boscs a l'interior de Mallorca, Natura i Cultura. Biel, com ha estat també el procés d'escriure aquest llibre? No sé si ho has fet tot sol o acompanyat, aquestes caminades pel bosc, perquè, clar, si ho has fet acompanyat, aquella persona que t'acompanya, cada vegada que t'has hagut d'aturar perquè fa això, per apuntar sobre l'altre, haurà estat intens també això, no?
Sí, la veritat és que sí, això sempre són treballs, publicacions que no se fan en un any, evidentment. Impliquen molt de treball de camp, però també impliquen molt de treball també d'arxiu, d'anar mirant. És a dir, en aquesta publicació figuren molt de mapes forestals, dels 14 pobles que conformen el Pla de Mallorca. També figuren moltes taules de distribució dels boscos, també de seu aprofitament, també de la tipologia dels broscos, és a dir, usinars, si són garrigues, si són pinars, si són garrigues d'ullastres, si són marines, etc etc. I tot això doncs du molta feina d'anar recoint aquesta informació i després anar-la comprovant, evidentment, en el camp, és a dir, el que se diu el treball de camp.
No sé si has descobert fins i tot noves plantes que no coneixies.
No, en principi no, més que res, perquè, és a dir, no m'ho veuré. Sí, com la flora de poca por que en tenia la Serra de Tramuntana té un valor d'una biodiversitat molt gran, i sobretot també endemismes, etc. Els boscos que tenim a l'interior de Mallorca, jo diria que no és aquest el seu valor. És a dir, el seu valor està format per una sèrie de, sobretot, d'arbuts, de botges, de plantes d'arbuts, diguem, més alts, etc, que han servit, com hem dit abans, per tots aquests aprofitaments. El que passa és que la ciència avui en dia té molt clar que aquestes masses boscoses en forma de mosaic que tenim, per exemple, en el Pla de Mallorca, avui en dia tenen funcions ecosistèmiques importantíssimes. És a dir, jo ja no compto de mitigació del canvi climàtic, perquè tots ja ens hem sentit a dir, però, per exemple, si com, per exemple, l'agricultura comença a tenir problemes de polinització, doncs aquests espais en vegetació natural, evidentment, són un refugi pels polinizadors. També són un refugi per aquelles espècies que controlen les plagues. No? També són un refugi per la biodiversitat en general. Eviten les grans ventades, les grans, per exemple, les escorrenties, etc. És a dir, són espais que el que fan és aguantar, diguem, contribueixen a la resiliència, no?, del territori. I, per tant, cada vegada són més importants. De fet, algun tipus d'agricultura, com l'agricultura ara, que se parla de l'agricultura regenerativa, l'agricultura ecològica, etc etc, cada vegada se'n donen compte que la coexistència amb aquests espais de vegetació natural és imprescindible.
El que també reivindica com imprescindible és el patrimoni lingüístic, no?, de tota aquesta biodiversitat vegetal. Cada vegada se perden més i més aviat els noms més populars de totes les plantes, d'arbres que hi ha en el bosc.
Sí, evidentment. És a dir, podríem fer una prova molt senzilla. Si anar amb unes persones de les generacions menys joves, jo crec que seria, diguem, difícil que diguessin 10 noms de plantes avui en dia que siguin de, diguem, de naturals, és a dir, de vegetació silvestre, per entendre'm-nos. Els noms se'n van perdent. I els noms de les plantes, primer, el que s'oblida són per què s'utilitzaven. Per exemple, te poso un exemple, escàrritx mateix. És a dir, avui en dia encara qui més qui manco coneix escàrritx. Una altra cosa és saber per què servia escàrritx. És a dir, saber que servia per pasturar, sobretot, les bistis. També que servia per fer subvencis en els pobles, és a dir, encordar, etc. Totes aquestes coses és el primer que s'oblida. I després el següent que s'oblida són els noms, els propis noms. Sí que aquest llibre el que fa és fer molta atenció tant en el nom científic com en els noms populars, més que res per saber què volen dir, quin significat tenen, sobretot els noms populars, quin lligam tenien aquests noms en la seva població, perquè li varen donar aquests noms. El nom de les plantes normalment responen a característiques pròpies que té la planta o en el seu ús. És a dir, ho trobaria molts exemples segons un ús determinat. Per exemple, lletrera de visc servia per fer visc. Matapoi servia per evitar, diguem, els paràsits, és a dir, era un antiparasitari, etc etc etc.
Com has seguit també, perquè molts aquest estiu han mirat cap al bosc de les Balears pendents de que no passi el que sí que ha passat a la península amb els incendis. Com ho valores tot això? També en quin estat se troben? Perquè sempre, com tu bé dius, mirant més cap al bosc de la Serra Tramuntana, si estan o no preparats, si estan fent-ne en consideració, què passa en el bosc del Pla de Mallorca?
Bueno, bàsicament el Pla de Mallorca i altres zones de Mallorca, evidentment, tenen tota una sèrie de problemes molt propis. És a dir, tenen avantatges, que això sí, són boscos molt fragmentats, normalment no tenen extensions molt grans, per tant, la problemàtica dels incendis no seria, diguem, tan, diguem, preocupant com pugui ser els incendis que pugui haver-hi la Serra Tramuntana, o sobretot aquests incendis que hem vist a les zones de peninsulars. Això serien Pintures avantatges, però els desavantatges és que són boscos, com he dit abans, molt abandonats, molt degradats, i per tant la seva densitat de fulla, de fuac i de brancatge és molt elevat, i per tant vol dir que prenen aviat, és a dir, com a combustibles tenen un índex de combustibilitat molt gran, i això és perquè estan abandonats, senzillament no tenen cap tipus d'ús, i per tant aquests aprofitaments tradicionals que se feien abans ara no se fan, i per tant aquí tenim una problemàtica greu. Després, per altra banda, tenim la problemàtica que l'interior de Mallorca, que fins ara més o manco s'havia salvaguardat una miqueta, estarem d'acord en que la comarca del Pla de Mallorca, tal vegada la comarca, o una de les comarques de Mallorca que més ha pogut guardar la seva identitat territorial i fins i tot cultural, diria jo, i per tant aquesta, aquí a partir de les darreres dècades tenim una pressió urbanística també industrial, però sobretot urbanística, recreativa, turística, etc, que fa un canvi d'usos i un canvi de funcions que estan fent disfuncionalitats molt importants dins el sòl rústic, el sòl agrari, amb una paraula.
En aquest llibre, en aquest bosc, a l'interior de Mallorca, Natura i Cultura, el darrer capítol és ben clar, diu, el futur de tot plegat. I quin és el futur de tot plegat, Vial?
Bueno, doncs, efectivament, el que fem és una reflexió sobre el futur que té tot això. I, com dit, molt preocupats per aquesta transformació territorial que s'està produint a Mallorca. I que si no la conduïm d'alguna manera o la sabem regular, doncs pot acabar com ha acabat moltes zones de Mallorca que són totalment artificials. Però sempre hem de ser positius. I aposta, ja m'agradaria, com a mínim, donar la idea de que dues coses és important. Per exemple, molts ajuntaments estan adquirint terrenys, és a dir, han deixat de veure just el seu espai urbà i han començat a adquirir com a titularitat pública determinats terrenys que compaginen qüestions arqueològiques i també petits boscos que hi ha de vora, etcètera, etcètera. Per exemple, jo te puc explicar el cas de Llubí mateix, en un poble d'Esplà, que ha comprat tota una sèrie de finques per protegir tota una sèrie de talaiots, però també un bosquet que hi ha a prop, una usina, etcètera. Aquestes actuacions són molt, diguem, molt positives i creen una certa esperança, perquè si se fan, aquesta és un poc la direcció que hem d'aprendre. I després l'altre és el que te comentava, que la ciència cada vegada posa més de manifest que la coexistència en la vegetació natural, sobretot aquests paisatges en mosaic que tenim en el Pla de Mallorca, aquests paisatges que són heterogenis, que combinen terrenys agrícoles en terrenys de vegetació natural, etc., són enormement beneficiosos per la sostenibilitat, no just del territori, sinó per la sostenibilitat agrària. I, evidentment, el Pla de Mallorca, la seva funció, i la seva, i esperem que sempre sigui qui senta ser a la funció agrària.
Uh-huh. I Davial Vicenç, com a autor d'aquest llibre, d'aquest bosc a l'interior de Mallorca, Natura i Cultura, moltíssimes gràcies per voler atendre el micròfon del Dia Mallorca.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i gràcies per el vostre interès.
12:21, una breu pausa publicitària i tornem aquí amb més contingut al Dia Mallorca.
Lletres Ràdios. Participació.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus. Guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va ser cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El Dia Mallorca, amb Joan Farrés.
Tornem de la pausa publicitària aquí al Dia de Mallorca i tenim temps per destacar la planificació que ha iniciat Ports de les Illes Balears per gestionar materials procedents dels dragatges en els ports de gestió directa de l'arxipèlag. Per això avui en volem parlar sobre aquesta tasca, sobre els dragatges, sobre quins són els materials més habituals amb els quals es tracten i també sobre com funciona aquest procés. En parlem amb el gerent de Ports de les Illes Balears, en Quico Villalonga. Què tal? Benvingut.
Hola, buenos días.
Gràcies per atendre'ns. Volíem demanar d'entrada, què és el que més s'ha de tenir en compte quan es fa un dragatge a un port? Quin és l'estudi principal per tal d'iniciar aquesta actuació?
Bueno, los dos estudios principales que hemos encargado. Primero el volumen, las características del material dragado y lo más importante todavía, dónde depositar estos dragados.
Uh-huh. En relació als materials més habitual, quins són? Quan se fa un dragatge, quins són els materials que se solen trobar més habitualment?
En nuestros puertos, el dragado principal es arenas. Son las arenas que entran por la bocana del puerto o, en su caso, por torrentes.
Uh-huh. I entenem que també, per sorpresa, al fin i tot ja deu estar acostumats, se troben també a la vegada uns residus sòlids, no? De tot tipus i de tot tamanys, també.
Sí, los residuos sólidos, si son de cierto tamaño, tampoco no son muy problemáticos porque estos serían muy fáciles de separar. El problema está que si hay arenas que han estado cercanas a un varadero, podría ser que fueran contaminantes. Entonces, este estudio también lo hemos encargado, uh-huh, para saber el volumen y las características de cada dragado, de cada puerto. Tanto de gestión indirecta como de gestión directa, de todos los puertos de la comunidad autónoma, que son 43 puertos.
Com es desenvoluparà aquest estudi? Com s'ha plantejat a nivell de plaços i quines són les fases?
Sí, bueno, este estudio, como es muy pormenorizado y va a llevar mucho tiempo, pues va a ser de más de un año el contrato. Está a punto de adjudicarse este contrato. Va a ser un contrato bastante extenso que se diferencia en dos principales objetivos, que es la planificación estratégica de todos los puertos de las Islas Baleares, que sería el volumen de lo dragado, dónde depositar estos dragados, la separación de los productos dragados en sus características, si son más o menos contaminantes, y después hemos encargado también al mismo tiempo el proyecto de cuatro puertos de gestión directa que están en una situación insostenible, que son el de la Colonia de San Jordi, Puerto Colón, Puerto Cristo y Calabona, que vamos a encargar ya los proyectos de dragado directamente en este estudio.
Uh-huh. Com s'aconsegueix trobar aquest equilibri quan se realitzen dragatges entre la necessitat que té aquell port i també mantenir l'ecosistema marí? Perquè sabem que també els dragatges per grups ecologistes es solen seguir de prop. Per tant, com s'aconsegueix també trobar un equilibri en aquest punt?
Sí, bueno, el equilibri nos lo dan los informes que necesitamos. Porque tanto si vamos a regenerar playas o vamos a hacer vertidos en el mar, pues se necesitan cumplir una serie de informes que son muy complicados de conseguir. Y ya estamos mirando el estudio de estos vertidos, pues ya en tierra, que sería en la restauración de canteras o en vertedero, ¿eh? Porque estos también necesitamos informes medioambientales, pero son un poco más sencillos, porque los del mar la verdad es que son realmente complicados y nos llevan mucho tiempo. Y como estamos en una situación límite, pues vamos a este estudio que hemos encargado con este contrato, pues va a dar solución a esto, tanto en tierra como en el mar.
I per què se considera una situació límit? Quina és aquesta situació? Perquè ja ha qualificat la situació límit?
La situación límite es que en la colonia, en Puerto Colón y en Puerto Cristo y en Calabona sobre todo, hay se está llegando a una inoperatividad de alguna zona de amarres. O sea, que los vamos a tener que cerrar algunos amarres porque ya ha llegado a un calado tan mínimo que las embarcaciones están tocando el fondo. Uh-huh. Entonces no pueden operar allí, vamos a tener que retirar una serie de amarres porque ya no se van a poder emplear.
Lliga també aquesta situació el que hem notat aquest darrer any, no? L'acumulació de fenòmens naturals que són més potents, més consecutius, Tec, això també unes conseqüències amb tot el que s'acumula dins esports, a nivell que, com deia, un augment de la quantitat d'arena que fa que la quantitat, el calat, diguéssim, sigui més petit. Hi ha una vinculació també, això, home, cada vegada més fenòmens meteorològics que generen aquest efecte?
Bueno, los puertos, como he dicho antes, la entrada de material es por dos motivos. Uno, que sería por la bocana de los puertos. Uh-huh. En ese sentido no habría aumento, porque los temporales más o menos son los mismos y no hemos visto que haya aumento. En sí, si hubiera grandes lluvias y esto, pues sí que los torrentes sí que aportan a los puertos que tengan un torrente incluido, porque hay muchos puertos que tienen torrente que dan a los puertos. En ese caso, si hubiera grandes torrentadas, pues sí que se vería aumentado el material que tenemos que dragar. De todas maneras, hemos llegado a esta situación límite porque hace, en algunos puertos, hace más de 30 años que no se ha dragado. No porque recientemente haya aumentado el material.
Per tant, s'està dragant cada vegada més en els ports dels Balears. Serà una pràctica...
Menos.
Però la previsió és fer-ho cada vegada més, no?
La previsió és para no cerrar los puertos, a ver si conseguimos dragar. Y no se ha hecho este estudio de depositar en tierra, no se ha hecho nunca. Entonces es una cosa muy novedosa, y si conseguimos poder tener un espacio en menor que hay en Ibiza, sí que existen lugares en tierra que se puede depositar material, pero en Mallorca no existe ninguno. Entonces hemos encargado este estudio para ver si nos dan alguna solución más o menos a corto plazo, porque ya le digo, algunos puertos están a punto de cerrarse algunos amarres.
Y ya para acabar, ¿por qué no se ha dragat durante todos estos años? ¿Por qué no se feia?
Pues quizás un poco por dejadez de la administración, y porque antiguamente pues era más sencillo, y ahora cuando nos hemos puesto, que ya se pusieron hace años, los informes medioambientales son complicados de conseguir, y no se había estudiado la posibilidad de dragar y depositar en tierra, que creemos que va a ser la solución.
Idò, Quico Villalongo, com a gerent de ports de les Illes Balears, moltes gràcies per avançar-nos aquest inici de la planificació que heu fet des de ports per gestionar materials procedents dels dragatges. Senyor Villalongo, moltes gràcies.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
I ara ja sí, arriba el moment de la nostra habitual radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
Una radiografia mallorquina que avui serveix per mostrar què fem a Mallorca, bé, més concretament, què fan els joves de les nostres illes, i escoltar amb atenció el que han fet els alumnes de l'Institut Josep Sureda i Blanes de Palma, ja que ha tingut molta repercussió.
Per què no en català?
El català no només és una assignatura.
A l'escola el català és per xerrar, per riure, per equivocar-nos i per millorar.
A l'aula el català pot ser la llengua que ens ajuda a créixer, entendre i compartir.
Som la generació que pot fer que el català sigui viu i passem per tot.
Si m'enxerres en català, ho entenc bé. No fa falta que em diguis idioma.
Em costa sentir-me part d'aquesta terra si la llengua d'aquí no arriba fins a mi.
El català és la nostra oportunitat de formar part d'aquí.
Si mos aneles, engeves aquesta oportunitat.
El català és de tots. Venguem de bon venguem.
Per què et sorprèn que parli tan bé el català? Soc mallorquina.
Soc negra, soc mallorquina i parlo en català.
Ei, professors, sí, vosaltres sou els nostres referents i sou les persones que mantenen viva la nostra llengua des l'aula.
El català també és la meva llengua. No m'exploguis.
No m'escloguis.
No m'escloguis.
No m'escloguis. No m'escloguis. Heu escoltat el lema que s'ha fet viral a les xarxes, aquest "Ensenya'm el català, no m'escloguis", és el que reclamen alumnes mallorquins racialitzats de l'Institut provinents de famílies nouvingudes o no catalanoparlants d'aquest institut del Josep Sureda i Blanes. I avui volen parlar sobre aquest impacte del vídeo, sobre com s'ha fet també a Mònica Limiñana, que és directora de l'Institut d'Ensenyament Secundari Josep Sureda i Blanes. Mònica, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia. Com estàs?
Gràcies per atendre'ns. D'entrada, volen saber com valorau aquest impacte que ha tingut el vídeo, perquè ja són molt de mitjans els que n'han parlat.
Ens ha sorprès un poc, la veritat, perquè no pensàvem que tingués aquesta repercussió. ens ha vengut un poc de nou i en part estem contents que sigui un missatge que s'està extrapolant a altres centres i altres vies. No sé, estem contents.
Clar, un missatge que també en aquest vídeo que hem escoltat anava sobretot també per dins del centre, no?, per fomentar l'ús del català dins del centre, però com tu dius, ha traspassat. Però dins l'institut, quin ha estat l'impacte d'aquest vídeo?
L'impacte ha estat molt positiu i sobretot emocionant, perquè va sortir un pot de la demanda dels mateixos alumnes. Era una consigna que sempre, des de sempre, sempre s'ha potenciat, sobretot per equitat, per igualtat d'oportunitats. I quan van ser els alumnes que ens van dir que de vegades passa això, i clar, que siguin ells que ho verbalitzen i que ho diguin, és com molt emocionant, impacta més. Crec que el missatge arriba més en el professorat.
Per tant, ho fet este cas que directament aquesta, no sé si idea, però el manco, el pretext per fer aquest vídeo va venir del mateix alumne, no?, d'aquesta necessitat que van manifestar els alumnes.
Sí, van ser ells que ho van verbalitzar en alguna ocasió, que clar, que canviaven, que clar, que se sentien a vegades com bé, però és que m'importa que em vist. Sí, van ser un poc aquells.
En el vídeo també són molt clars, els alumnes. Diuen, al nostre centre, parlar català costa.
Sí, crec que és una cosa generalitzada a molts de centres. Els joves cada vegada tenen un ús més residual del català, fins i tot catalanoparlants, que entre ells acaben xerrant castellà en els patis. Bàsicament és un idioma majoritari. I sí, és difícil, costa.
Clar, és que de fet és el que volien demanar. Com passa a l'altre institut de Palma, aquí també el manco, confirmava el temps de pati, et sent sobretot majoritàriament castellà?
Entre altres llengües, el castellà és la que més se sent, sí.
I en canvi, el que reclamen els alumnes és que el manco dins de les aules també es fomenti el català, no? És un vídeo que, per tant, pot dir en certa manera que s'adreça al professorat del mateix centre. No sé també si era aquesta la intenció i també si el professorat ha agafat el testimoni en aquest sentit, ha agafat el missatge.
Clar, és que l'objectiu era aquest, era conscienciar un poc el professorat del nostre claustre, però també per la barriada on som. Clar, no esperàvem que fes aquest vot ara, aquest vídeo. Bàsicament era una cosa pel nostre centre, per animar el professorat, sobretot el professorat catalanoparlant, que de vegades és el que aviat gira perquè pensen que l'entendran millor. I pensam que sí que pot ser positiu. Clar, fa molt poc que esperem a veure si durant aquest curs veiem alguna millora en aquest sentit.
Deies que és alguna realitat que també passa a altres instituts. Jo, mirant aquest vídeo, també m'ha vingut al cap una situació que no només passa a l'institut, sinó que passa al carrer. És el que es pot qualificar com un microracisme, no? Quan si ens dirigim directament en castellà a una persona racialitzada, donant per fet que no xerra català, clar, això també ja és això, no? Ja és una espècie de microracisme que sense voler molts poden fer.
Sí, és un prejudici lingüístic que tenim molt, molt incorporat, sobretot amb alumnes que ni tan sols xerren castellà tampoc. Però és un prejudici social, i no només passa a educació. Això és com un prejudici que tenim tots o molta part de la societat de fer aquesta interpretació, que en castellà m'entendran més, quan potser tampoc saben en castellà.
Heu preparat nous vídeos que poden gaudir també properament? Ara, a partir d'aquest vídeo, ja en venen més o què?
No, de moment no tenim pensat cap altre vídeo perquè tampoc ens esperàvem que això tingués aquesta acollida tan, tan massiva. La idea és, si és qualque idea, pot ser sí, però no ho tenim com una cosa habitual, fer aquest tipus de muntatges. També hi va haver un professor que va fer tot el muntatge, que en sabia molt, tot això va ajudar amb una comissió lingüística potent, que també se va animar, vull dir, s'han de donar un parell de factors perquè això torni a produir-se.
Sí, bé, però com a conclusió és aquesta, no? Satisfacció i podríem dir que l'objectiu complert en aquest sentit?
Sí, i un missatge un missatge positiu de va, anem a intentar-ho, no volem excloure ningú, vinga, anem a intentar-ho. Jo des d'aquí també animo a tot el professorat de les Illes Balears a fer aquesta reflexió.
I doncs quedant també amb aquest darrer missatge, anem a intentar-ho a través d'aquest vídeo Ensenya'm el català, no m'excloguis, que han fet els alumnes de l'Institut Josep Soler i Blanes de Palma. I no puc parlar una estona amb Mònica Limiñana com a directora del mateix centre. Mònica, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara ja són les 12 i 38 minuts i avui toca fer una mica de repàs del que es fa des de l'Ajuntament de Palma, per tant, és el moment del microespai.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
I avui parlam de casals de barri, concretament els casals de barri de Palma, que tornen a obrir portes aquest mes d'octubre amb una oferta més àmplia, també una oferta més diversa, i hi ha 245 activitats i gairebé 4.000 places disponibles. Entre les novetats hi trobam el programa Grans Actius, també la incorporació del casal de Son Cànaves a la programació municipal, i l'objectiu és ben clar, generar espais de trobada, cohesió social i aprenentatge en tots els barris de la ciutat.
Avui en volen saber més i per això ens acompanya la directora general de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma. És Patricia Díaz. Bon dia, com va?
Bon dia, com anem?
Bé, d'entrada vos voldríem demanar què destacaria d'aquesta nova programació dels casals de barri per aquest curs, podríem dir, 2025-2026.
Sí, doncs enguany, com bé sabeu, hem començat, varen començar ahir en la inscripció en les programacions. Tenim pujat unes 11 activitats, hem pujat de número, tenim en total 245 activitats i 3.900 places disponibles aproximadament. I aquestes activitats estan organitzades en diferents categories i hi ha de tot, arts plàstiques, hi ha benestar físic i psíquic, hi ha activitats educatives i creatives, infantils i familiars, hi ha un munt de programació disponible.
De tot per a tothom, podríem dir. Però sí que és veritat que el programa Grans Actius és una de les novetats més sonades. Ens pots explicar en què consisteix i a quin públic va adreçat?
Sí, doncs això és una activitat que hem iniciat una col·laboració amb la Fundació Universitat Empresa enguany, que la veritat és que va dirigit a gent gran a partir de 65 anys i això ajudarà a la gent gran a que s'adapti a les noves tecnologies perquè avui en dia és molt important aquest tipus d'adaptació perquè tot mos dirigeix, mos du a una administració electrònica i aquesta gent amb tecnologies modernes sabem que ja mos costen els joves, pues en els nostres grans encara un poc més.
No, i tant, i és una eina necessària per evitar, no?, aquesta bretxa digital que cada vegada és més existent. Enguany s'incorpora també, hem de dir, Patricia, el casal de Son Cànaves. Quina importància té aquesta incorporació per a la xarxa municipal de casals?
Pues sí, com a novetat incluïm el casal de barri de Son Cànaves i aquest casal havia estat fins ara a sessió d'ús a l'associació de veïns i enguany l'incorporam a la nostra xarxa de casals i oferim activitats que a partir d'octubre també estaran disponibles.
I ja ho deies, varen obrir aquestes inscripcions. Mos pots recordar com i quan es poden fer i si hi ha diferents casals o diferents llocs on les poden realitzar?
Sí, com saps, se varen obrir ahir a les 9 de matí i pues, se podia començar a fer inscripció en els casals de barri de l'Escorxador, Santa Catalina i Esdobquet. Les inscripcions se podien fer bé online, de manera electrònica, a través de la pàgina web de Casals de Barri, o bé presencialment allà en els mateixos casals de barri on les informadores acudiran, bueno, atendran a tothom i els ajudaran a poder fer la inscripció d'una manera correcta i ràpida per la gent que no pot accedir a la plana web.
I ara que parlaves però de la plana web, hem de dir que s'ha comentat que enguany hi ha un nou sistema en línia, que és més senzill, per cercar activitats. Quines són les millores que porta aquest nou portal?
Sí, hem intentat facilitar un poc l'accés en aquestes inscripcions i que surti la documentació, la informació més, molt més clara i se pot entrar clicant damunt d'activitats i allà els sortirà un desplegable que podran consultar tant per casal de barri com per tipus d'activitat, com per família d'activitat i serà molt més àgil i molt més fàcil.
I també hem d'assenyalar que amb tantes places disponibles, gairebé 4.000, imaginem que hi haurà un sistema escalonat per garantir, no?, l'accés equitatiu a les places. Com funciona exactament això?
Sí, això, el plat que se va obrir ahir i que avui continua en els altres casals de barri, primer només se podrà accedir a una activitat per casaler o casalera, perquè volem que tothom pugui tenir opció al manco a poder accedir a una de les activitats. A partir del dia 23 s'obrirà un segon torn d'accedir a una segona activitat.
D'acord. Apuntat, anotat també aquest dia, aquest segon torn, dia 23, has dit, eh?
Sí, sí.
Dia 23. D'acord. Hem de parlar també de preus, Patrícia. No sé si se mantenen estables, si hi ha descomptes per a col·lectius específics. Mos pots detallar preus... quins són? Una mica els preus d'enguany.
Sí, clar. Perdona. Els preus es mantenen, queda l'hora de... És veritat que les activitats duren entre 45 i 60 minuts. La sessió costa, com els anys anteriors, 2 euros per hora i també apostant per oferir els preus reduïts i pensar per tothom amb les possibles deduccions de segons quins col·lectius.
Preus populars, podríem dir, no? Patrícia, perquè tothom hi pugui accedir. Bé, la regidora Lourdes Roca va remarcar aquests dies que la programació és variada, pensada per a totes les edats i perfils. Avui també n'hem parlat en aquest espai, però voldria que me comentessis també un poc, Patrícia, quin és el paper que juguen els casals de barri a l'hora de fomentar la cohesió i la participació ciutadana, que és allò que voleu des de la vostra direcció, no?
Pues sí, el que volem és promoure que la gent pugui accedir a qualsevol activitat d'equip de qualsevol tipus. Sempre es veu que feim èmfasis a que tota la gent pugui tenir accés a tenir pues, els seus hobbies i les seves inquietuds i que les pugui desenvolupar un taller artístic o una classe de pilates, per exemple. I també volem ajudar la gent gran perquè és vera que avui en dia la gent es troba molt... tota sola, no té companyia, no té ajuda de ningú, i aquests punts de trobada ens serveixen per interrelacionar en diferents edats, que la gent gran pugui sortir i pugui expressar la seva solitud de fora de casa seva i que mai se trobi... fora ningú que la pugui ajudar.
Important, no?, fer xarxa i també socialitzar per aquestes persones grans i que se troben totes soles. Per acabar, quin missatge enviaries, no?, a la gent de Palma que encara no coneix o no participa mai d'un casal de barri, que per ventura el té de vora en el costat i no el coneix o no coneix les activitats i que, bé, d'alguna manera li podria interessar i ni tan sols ho sap?
Pues sí, els animarem a tots, qualsevol ciutadà de Palma, que tingui una estoneta lliure, bueno, que avui en dia és molt difícil, però que sempre poden trobar una horeta, dues a la setmana, i que aprofitin perquè les activitats són a l'abast de tothom i que estem fent feina perquè de vegades puguem créixer en nombre d'activitats o de sessions i que tothom s'animi, que tothom és benvingut en aquestes activitats.
Patrícia, vaig corrent en el portal web a veure quines activitats fan en el meu casal de barri i crec que també m'hi apuntaré. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Super, pues encantat. Gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
Vetres Ràdio és cultura.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1. Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc. En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix. Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. I a les 4 i quart...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Radio. Yeah!
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Espostres en Joc. En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix. Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. I a les 4 i quart...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Radio.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Tornant de la pausa publicitària aquí al Dia Mallorca, ja sabeu que ens agrada parlar del que passa, el que ha de passar aquí a la nostra illa. I ara pendents també del que ha de passar, perquè tenim moltes recomanacions de cara en aquest cap de setmana i també la propera setmana, perquè si setembre té una cosa és que coincideixen molt dates culturals i molt dates també relacionats amb llibres. El que ja ha començat ha estat la setmana del llibre en català que se celebra als Jardins de la Misericòrdia de Palma. Una setmana que ja ha arrencat, però que aquí aprofitant per fer-vos encara els recordatoris d'algun dels plans que podeu gaudir. Per exemple, avui, dijous 18 de setembre, hi ha el Conte Contes, Contes per salvar el planeta, amb el pirata Pedorreta, a les 5. També a les 6 es presenta el llibre L'afany de coneixement compartit, d'Isabel Granya, amb Josefina Salort i Damià Pons. A les 7, homenatge a Joan Perelló, dirigit per Miquel Rayó, i en recital de Miquel Àngel Odrové. De cara a demà, també més espectacle infantil a les 5, Rinxonets d'O, a càrrec de l'Àstic Nou Produccions. A les 6, més llibres, es presentació de fet dels llibres guanyadors dels Premis Mallorca de Creació Literària. I a les 7, presentació del llibre No va quedar res, de Maria Escales. Dissabte, més contacontes als misteris de la tieta Remei, en Vivim del Cuento. A les 12, presentació tapes i còctels amb oli de Mallorca, amb una degustació inclosa també, per tant, ben interactiva aquesta presentació, amb Joan Mallol, en Lídia Larri i Cristina Ortega, per cert, que en la propera setmana parlarem d'aquest llibre, aquest tapes i còctels amb oli de Mallorca. A la 1 del migdia dissabte es presenta Perfectament imperfecta, de Carla Gràcia, ara ho direm bé, presentat per Miquel Àngel Lledó, i a les 5, més contacontes, Guiu, detectiu i l'ou desaparegut, de Susana Isern i Toni Galmés. I a les 6, una xerrada sobre rondallística valenciana amb Jordi Verdú i Caterina Valriu. I a les 7 es presentarà Una llum submergida, de Marc Sardó. També ens interessa una xerrada que es farà com a cloenda d'aquesta setmana del llibre en català, ja que hi ha una taula redona de cara a diumenge a les 6 de l'hora baixa amb el nom de Les xarxes socials parlen català, cultura, llengua i literatura. I aquesta xerrada serà de la mà de na Constança Mengual, la xarxa és coneguda com Coto Rita, també per l'As Mallorquins, en aquest cas en Joan Monino, i na Júlia Mèrida, també amiga d'aquesta casa d'Ivetes Ràdio i moderada per la, en aquest cas sí que companya de la casa, com és Anna de la Salut. Per tant, serà la clausura a les 6 del capvespre. Però tenim més plan. Tenim més propostes que també ens han arribat de cara en aquesta propera setmana, perquè passarem d'una setmana dedicada al llibre a una altra també carregada de llibres. Torna una nova edició de Literanit. Amplia territoris, amplia també durada i amplia programació. Algunes de les presentacions destacades, per exemple, hi haurà a partir dilluns conversa als escriptors i la insularitat. Una conversa entre Miquel Àngel Lleuger i Sebastià Perelló. També es presentarà el llibre Safo de Lesbos i Desitjo i Crem, amb Eloi Creus. Més taules redones, en aquest cas, Carlota Oliva, Miquel Serra i Josep Joan Vidal parlen amb la moderació del company d'aquí de l'aviador, Rafael Gallego, a la taula redona sobre literatura, creació i perifèries. A més, també es presentarà Mallorca, d'Agustí Villoronga, el qual també n'hem parlat molt aquí a Beta Ràdio, dirigida per Joan Bové, també realitzada gràcies a la troballa de la companya Cati Mollà i també l'ajuda de Francesc Vicenç. Per tant, la projecció d'aquest curtmetratge realitzat anys enrere per Agustí Villaronga, en aquest cas estarà moderat per Joan Bové i el mateix Francesc Vicenç. Llibres com el Digues Escatzades, el llibre de la corresponsal a TV3 durant molt d'anys ja jubilada, Margalida Solivelles, que serà presentat per la companya també d'aquesta casa, la presentadora de Tèntol, Margalida Mateu. Això serà dimecres 24 de setembre. I a més, et seguirà parlant d'insularitat, conversa literària, en aquest cas d'insularitat i creació, a la participació de Joan Elias Abdell, Begoña Méndez i Damià Roche. També, de cara a aquest Literanit, el que ens fa ganes també recomanar-vos, a partir, com dèiem, aquest dissabte no, el proper serà l'acte central que realitzarà a Can Balaguer, a Palma, el casal de Can Balaguer, a partir de les 7:30, un acte presentat per Caterina Lorda, el qual participaran Aina Zuazaga i Pons Pons, amb l'actuació musical de Clara Gorrias. Ens queda l'atenció perquè també Aina Zuazaga en destacar amb la seva participació com a cantant de la banda Lost in Translation. I per això avui aprofitam per fer aquest tancament del Dia a Mallorca amb el Swallow, un dels singles d'aquest grup, com deia, liderat per Aina Zuazaga, i ens serveix per dir adeu, per recordar-vos que arriben els companys del butlletí informatiu, després el recitar, en aquest cas, recital no, n'han carregat de recitals per aquests dies, que ja vos pensava que us faríem un recital les companyes d'esportes, no, però bé, realment sí que fan un recital amb les seves explicacions sobre els esports, sigui com sigui, acabem el Dia Mallorca, vos desitjam un bon dijous, i com sempre, ens veiem demà. Tell me something, girl. Are you happy trying to fill this world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself looking for change. And in the bad times, I find myself. Tell me something, boy. Are you tired and trying to fill this void? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself looking for a change. And in the bad times, I find myself.